Els hi vam prometre la passada setmana que faríem un viatge al passat, un viatge a l'Egipte. Amb Dani Boquer, al Saló de Lectura. Dani, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Realitat o ficció?
Pues mira, podem dir una mica de cada. Evidentment, són novel·les de ficció, però segurament s'aprofiten personatges històrics reals.
Per tant, part de ficció i part de realitat, o des de la realitat escrivim la ficció. I això que diuen que la realitat sempre supera la ficció. En fi, anem ja a descobrir quines són les propostes que avui ens presenteu. Propostes, com sempre, que estan disponibles a la biblioteca, al Saló de Lectura. I de totes les novel·les sobre Egipte que hi ha a la biblioteca, ens hem quedat amb alguns autors i amb algunes propostes. Per exemple, comencem amb les de Antonio Cabanas, que són El ladrón de tumbas, La conjura del faraón i El hijo del desierto. Desierto. Comencem pel primer, Dani. El ladrón de tumbas.
Pues bé, tant aquestes com les altres novel·les fan referència a Egipte, a l'Egipte, diguem, faraònic, per entenem-nos, que és una història de mil·lennis, però que Egipte té més història, no serà l'Egipte modern, sinó ja, mos aguantés, que és l'Egipte faraònic. I l'Antonio Cabanas, doncs, parlem de tres novel·les, com dius. El ladrón de tumbas, aquesta és la història de Sebsenhuré, el lladre de tombes, fill i net de lladres, i del seu fill, Nemenhat, digne fill de tan principal estirp, que van arrossegar la seva atzarosa vida pels camins d'un Egipte molt diferent del que estem acostumats a conèixer, en què la misèria i l'instint de supervivència els van empènyer a perpetrar el pitjor crim que un home podia cometre en aquella terra, saquejar les tombes.
Sí, perquè allà hi havia enterrats persones importants, personatges importants de l'antic Egipte. La següent és La conjura del faraón.
Un mosaic ple d'aromes situat a les terres del Nil, que enamorarà el lector i li farà desitjar que el relat no acabi mai. Nefermat, nascut i criat a la cort del faraó, serà testimoni i víctima d'una conjura ordida a palau que el portarà a situacions sorprenents. Sota la protecció de la deessa Sekhmet, es convertirà en un metge famós, gràcies als seus estudis i als coneixements d'Anon, un home peculiar i savi. Aconseguirà alleujar els dolors dels més alts dignataris, però l'amor i la rectitud del seu cor l'arrossegaran a l'exili i gairebé a la seva mort.
Haurem de veure què és el que li passa a partir d'aquí, en aquesta Nefermat. I per últim, El hijo del desierto.
Aquesta és la història de Sekhmet, el fill del desert, i del misteri que l'envolta des del mateix dia en què va néixer. Un enigma que l'acompanyarà a través de l'època que li tocarà viure, la de l'Egipte dels faraons guerrers. Un període gloriós en què el país de la Terra Negra estendrà les seves fronteres com mai en la seva mil·lenària història, empès per l'ambició dels seus reis i els interessos dels seus sacerdots, i que donarà lloc a l'edat d'or de la civilització egípcia.
Són aquestes les tres novel·les d'Antonio Cabanas, El ladrón de tumbas, La conjura del faraón i El hijo del desierto. Seguim avançant parlant de l'antic Egipte. Ho fem ara amb la trilogia Senyors de les dos terres de Pauline Gedge. Novel·les, diguem-ne, també que ens situen cap al passat. I en aquest sentit comencem amb La ciénaga de los hipopótamos.
Després de segles de glòria, Egipte es troba sotmès al jou dels Hicsos, a qui els egipcis denominaven Setiu, un poble bàrbar arribat del nord per imposar-se sobre la corrupta dotzena dinastia faraònica. No obstant això, a Pepa, el temut rei del Setiu, no pot gaudir en plenitud del seu poder perquè al sud, en una pobra i llunyana província a la vora del riu de la vida, es troba Sekenenra Tau, príncep de Weset, descendent de l'últim faraó, encarnació d'Horus i fill del Sol. Reclòs en els seus remots dominis, Sekenenra és en aparença un súbdit fidel, però davant els ulls del monarca invasor és un desafiament a la seva omnipotent autoritat sobirana. Uh-huh. Així doncs, quan el rei del Setiu el sotmet a una sèrie d'humiliacions indignes del successor del gran Sesostris, conqueridor del Nil, Sekenenra decideix posar fi al vassallatge dels seus, sabent que el preu a pagar serà desmesurat.
És la Ciénaga de los Hipopótamos, la primera de les novel·les de la trilogia Senyors de les Dues Terres. La següent és l'Oasis.
A la primera part de la trilogia, el rei Sekenenra, com hem comentat, pertanyent a la nissaga dels Tau, inicia la lluita per expulsar els invasors Ixos. En aquesta segona, és el príncep Camose, el seu fill i hereu, qui prossegueix la insurrecció per unificar el regne i desallotjar els estrangers. Amb un exèrcit de 50.000 homes, les victòries i devastacions se succeeixen al llarg del Nil fins que les tropes arriben als murs de la inexpugnable Het Ward, la ciutat on es troba Akenenra Apepa, el rei usurpador que ha pres com a esposa a Tani, la germana menor del príncep.
I com acaba tot plegat aquesta trilogia amb el Camino de Horus, que per cert s'inicia amb la coronació del nou príncep de Wessex, amb Ose, com a rei de l'Alt i del Baix Egipte.
El germà de Camose es proposa acabar la tasca iniciada per aquest i instaurar un regnat on imperi la tolerància. Per això exigeix als nobles jurar fidelitat a ell i a la seva dona, Ahmes Nefertari, la qual s'encarregarà de capitanejar els guàrdies de palau mentre el seu marit marxa a reconquerir les terres del Delta i assetjar Het Ward.
És la trilogia dels Senyors de les Dues Terres de Pauline Jetsch, La Ciénaga de los Hipopótamos, El Oasis i El Camino de Horus, tres novel·les també, que estan disponibles a la Biblioteca Doctor Fria. Seguim amb una altra trilogia, en aquest cas, La Reina Libertat, de Christian Jacques, amb tres títols, L'Imperio de las Tinieblas, La Guerra de las Coronas i L'Espada Resplandeciente. En aquest sentit, per això farem una lectura global de com va.
Exacte, de
aquesta
tres.
Trilogia.
La trama de la trilogia se situa l'any 1690 abans de Crist. Un moment complicat per Egipte, doncs fins a aquestes terres han arribat els Ixos. Han aconseguit que els egipcis passin a ser els seus esclaus. No obstant això, hi ha algú que no està disposat a acceptar el que està succeint. Ens estem referint a la princesa Ahotep, la filla de la vídua de l'últim faraó, que està preparada per lluitar amb tots els mitjans que té a l'abast de la mà i alliberar el poble egipci. Així aconseguirà anar sumant aliats i d'aquesta manera fer-li front a aquest poble invasor. Mm-hmm. I ho aconseguirà. Tant és així que històricament s'estableix que de no haver estat per aquesta jove, Egipte no hagués viscut l'etapa gloriosa que va tenir ni hagués arribat a existir la famosa Vall dels Reis.
Això en l'Imperi de les Tinieblas.
Exacte. I ara en la segona entrega de la saga, el lector pot descobrir com Ahotep segueix en la seva obstinació de lluitar contra els Ixos. Per això es troba formant els soldats, i tot en un moment molt complicat a nivell personal per a ella, ja que ha perdut el seu marit. No obstant això, està disposada a tot per tal d'assolir la seva fi. D'aquí que prengui la decisió que el seu fill gran ha de preparar-se per ser el nou faraó. A poc anirà assolint els seus objectius i començarà a sumar victòria rere victòria.
Això és La Guerra de les Coronas i, per últim, la tercera de les novel·les de la trilogia és La Espada Resplandeciente.
En aquest tercer lliurament i final de la trilogia se'ns explica com, després de 100 anys de lluites, tortures i sofriment, Egipte sembla reflotar i tornar a ser el lloc tan important que va ser, i tot gràcies a la princesa Ahotep. Així, gràcies a la seva intel·ligència, determinació, constància i valor, aconsegueix que la seva terra aconsegueixi renéixer de les cendres i tornar a ser, no ja la qual va ser, sinó una civilització molt més poderosa i resplendent.
És la trilogia Reina Libertat, de Christian Jacques. Després recordem els títols. Per últim, Pentalogia, de Ramsès III, amb 5 títols, déu-n'hi-do, aquí si volen aprofundir tenen per estona i per lectura. La primera és Ramsés, el hijo de la luz. El segon és El templo de los millones de años. La tercera és La batalla de Kadesh. La quarta, La dama de Abu Simbel. I per últim, Bajo la acacia de Oriente. Fem igual que abans, repassem una mica tot l'argument d'aquesta pentalogia de Ramsés III.
Exacte. L'obra s'inicia amb la infància de Ramsès, la seva formació com a fill del gran faraó Seti I, les seves relacions d'amistat amb els homes que posteriorment passarien a formar part important del seu govern, així com a Moisès, que acabarà traït, i per descomptat els seus amors de joventut fins a conèixer la qual serà el seu gran amor, la gran reina Nefertari, que completarà l'equilibri per a l'estabilitat de l'imperi. Ramsès s'ha de sotmetre a nombroses proves i superar innombrables dificultats per aconseguir fer del seu país el més ric i pròsper de la història. Però cada dia sorgiran nous reptes que haurà d'afrontar amb l'ajuda de la seva esposa i el suport dels déus. El rei construirà obres i temples que sobreviuran milers d'anys i el seu nom arribarà a ser venerat com el dels propis déus. S'haurà d'enfrontar amb bàrbars que amenacen la seguretat d'Egipte, però a l'estar venit pels déus aconseguirà alçar-se amb la victòria. Ramsès es va convertir en el faraó més famós de la història per aconseguir, en el seu llarg regnat, fer del seu país un lloc ric en què tothom gaudia d'alguna riquesa i on no existia la injustícia i els crims eren durament castigats. Va construir moltes de les grans obres que avui podem admirar a Egipte, aconseguint amb això el favor dels seus estimats déus.
Veurem, doncs, què passa amb aquesta pentalogia de Ramsès III. Per cert, aquesta obra també de Christian Jacques. També trobeu la trilogia del jutge d'Egipte i la tetralogia dels misteris d'Osiris. Recuperem, recordem, tot el que avui us hem explicat sobre Egipte, el saló de lectura, amb Antonio Cabanas, El ladrón de tumbas, La conjura del faraón i El hijo del desierto, de la mà de Pauline Edge, la trilogia Senyors de les dos terres, amb La ciénaga de los hipopótamos, El oasis i El camino de Horus. I per últim, sobre l'autor Christian Jacques, la trilogia Reina Libertat, composada per L'imperio de las tinieblas, La guerra de las coronas i La espada resplandeciente. I per últim, aquesta pentalogia de Ramsès III, Ramsès el hijo de la luz, El templo de los millones de años, La batalla de Kadesh, La dama d'Abu Simbel i Bajo la acacia d'Oriente. A més, també teniu disponibles altres obres com la trilogia del jutge d'Egipte i la tetralogia dels misteris d'Osiris. Totes aquestes darreres, per ser escrites per Christian Jacques. Així que hi ha molta feina per llegir. I la setmana vinent us proposarem més recomanacions aquí al temps del Saló de Lectura amb Dani Boquera. Dani, moltíssimes gràcies i a fer el viatge cap a l'Àntic Orient.
Adeu.